Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Més de 500.000 d'euros és la quantitat que el Sabadell ha perdut en facturació al no haver-hi públic a les graderies de la nova Creu Alta aquesta temporada per culpa de la pandèmia. Així ho ha explicat i ho ha confirmat el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, i tot en el dia en el qual hem conegut també el nou sostre salarial dels arlequinats, segons xifres de la pròpia Lliga. El desgranem de seguida, però com a titular, el Sabadell supera els 5 milions d'euros de límit. Supera també en el rànquing el Lugo i és el setè més baix de la categoria. 6 equips per sota dels arlequinats, una xifra que també donaria molt de sí, ja que molts dels participants a la Lliga Smartbank s'acullen a l'excepció permesa en època de pandèmia per saltar-se justament aquestes limitacions i, per tant, a l'hora de la veritat, no és que hi hagi precisament 6 equips amb menys recursos que no pas al Centre d'Esports. És dimarts, és dia 2 de març del 2021, un dia que arrenquem aquí a l'Hotel Suís parlant de finances.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Doblet de Tonis, avui el control de so amb el Toni González i el Toni Pacheco. Arrenquem.
Comenta la recepció.
Parlarem de límits salarials, dels diners perduts pel Sabadell per la manca de públic a les graderies, de l'última hora al Màlaga, el proper rival del Sabadell, o dels canvis que hi ha hagut a les banquetes de segona divisió. Tindrem també la reentrée del Sabadell femení, el fitxatge de Dani Salgado per l'Amics del Pou, o el sorteig de la Copa de Waterpolo que s'acaba de celebrar. El Catalunya serà el rival de l'Estalpul masculí.
I fora de l'hotel?
Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, l'exjunta directiva del Barça, Jaume Masferrer, han quedat en llibertat avui amb càrrecs, després d'acollir-se al seu dret de no declarar en les investigacions per l'anomenat cas Barça-Gate. El Real Madrid es va deixar ahir 2 punts a Valdebebas contra la Real Sociedad. Els blancs van empatar sobre la botzina en l'últim minut amb un gol a sobre de rebot de Vinícius, el que provoca que després de 25 partits jugats estiguin a la segona plaça empatats Barcelona i Madrid amb 53 punts, 5 per sota d'un Atlético que és el líder i que té encara un partit pendent. I l'Elverum serà el rival del Barcelona d'handbol als vuitens de final de la Champions. L'eliminatòria jugarà entre el 31 de març i el 8 d'abril. El campió de Noruega ja va ser rival dels blaugrana l'any passat, perdent els dos compromisos contra els barcelonistes.
I a les xarxes socials.
El tuit del jugador i director esportiu de l'Amics del Pou Nou Escorial s'intuaran denunciant d'aquesta forma el fitxatge que acaben de tancar. Doncs ja està amb nosaltres el killer Dani Salgado, vestirà de vermell passió. Un somni més fet realitat, ara intentarem complir també el somni de l'ascens a segona B. Gràcies, diu amic Dani.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bollullos Écija Balompié, partit de la Divisió d'Honor Sènior Grup UA d'Andalusia, que arrenca avui a les 7 del vespre.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos ex-arlequinats que van coincidir en el seu dia, l'exjugador del Sabadell Toni Mora i l'exentrenador arlequinat Ramon Moya.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quatre minuts mal comptats per sobre de les dues. Entrem en matèria aquest 2 de març del 2021. Podríem dir un dia de transició en l'aspecte futbolístic, en l'aspecte esportiu al Centre d'Esports, i un dia on les finances segurament eclipsin el terreny de joc. Ja tornarà, no patiu, tindrem temps de sobres per parlar de la visita de diumenge a les dues a la Rosaleda, però avui comencem amb la figura del director general del Centre d'Esports Sabadell, amb el Bruno Batlle. Ahir, si recordeu, aquí a l'Hotel Suís parlàvem de justament l'aniversari que feia, un any clavat de l'últim partit en públic a la nova Creu Alta. Al vespre va parlar el tribuna preferent, el Bruno Batlle, amb el Pau Vituri, analitzant les xifres d'aquesta pèrdua de calés, per què no dir-ho també, i de suport a les graderies arlequinades per part dels seguidors. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
El tema principal era la no presència de públic, no només, evidentment, a la Nova Creu Alta, sinó a tots els estadis del futbol estatal. Segurament jo em vaig quedar amb un titular, no?, que és la xifra de pèrdues per la manca de facturació. No podem fer els carnets, segurament, que haguessin donat de sí en una temporada normal d'abonaments en públic a l'estadi, o fins i tot les entrades en dia de partit.
Sí, és el gran... La xifra final, el número final, on gairebé tots anem a petar per saber les conseqüències calculables reals del que pot suposar això, aquest escenari. Evidentment, hi ha un altre element, com deies tu, no? El fet del suport de la graderia, que això...
Doncs, és més intangible,
clar,
no?
Clar, és incalculable en aquest sentit de físicament no pots posar-li un preu, anem a dir-ho així, ni li pots posar un número, no? De seguida anem amb aquest aspecte, però ens quedem amb gairebé una anàlisi general, un balanç general que va fer Bruno Batlle d'aquesta realitat, d'aquest any, d'aquests 365 dies que han passat ja des de l'últim partit que el Sabadell va poder jugar en públic a l'estadi Creu Altenc. Recordem el famós empat davant la Unió Esportiva Llagostera just abans d'anar al camp de l'Espanyol i just abans, per tant, que quedés tot aturat per culpa d'aquesta pandèmia, per culpa d'aquesta Covid-19. I mirant també de reull el possible futur immediat. A quines conseqüències pot tenir a curt termini? Sabem que els últims dies ha sorgit en boca de Javier Tebas, el president de la Liga, aquesta petita escletxa d'optimisme que puguem acabar la temporada 2020-2021 amb algun partit en públic.
De fet, n'ha parlat en res en les últimes hores. Veia un tuit ara fa una estona, crec que eren els companys de COPE, que deia: anem a deixar passar març i principis d'abril i decidim.
Sí, i tot apunta que aquestes dues, tres últimes jornades, és a dir, ens estem anant al final de maig,
sí,
perquè
sí,
la gent s'ubiqui per si algú no ho té molt al calendari
com va. Segona quinzena de maig seria el pronòstic més optimista, per entendre'ns.
Això, si tot va normal, si les xifres van baixant, si les conseqüències de la pandèmia van millorant, bé, si tot l'escenari va canviant. El primer titular amb el qual ens quedarem del Centre d'Esports Sabadell de Bruno Batlle és, en aquest sentit, Adri, que el Centre d'Esports Sabadell ho té tot preparat, ho té tot disposat a si s'hagués de fer fins i tot amb un topall de fer un 30% o un 40% del que és l'aforament de la nova Creu Alta, que en el cas del Sabadell, només mirant el número de socis, Adri, seria més que suficient, amb un 30% ja faríem com a mínim perquè els fidels, els que hem passat per caixa a deixar els diners ja, passi el que passi, ja tinguéssim aquesta possibilitat de fer-ho.
Clavat, més o menys, no? Perquè estaríem parlant d'un 25% de l'aforament, 3.000, per tant, estaríem això, si és un 30%, serien els socis.
Doncs, amb aquest escenari, Bruno Batlle, director general del Sabadell, deixant molt clar que el club arlequinat ho tindria tot a punt.
Nosaltres estem treballant-ho, ja ho vam treballar, anem adaptant. La Liga sabem doncs, que també vol que hi hagi públic quan abans, però com sempre diem, amb aquesta pandèmia doncs, hem d'anar dia a dia, setmana a setmana, i esperar a veure què succeeix, però sí, amb moltíssimes ganes de poder tenir la nostra gent amb nosaltres.
I a l'espera de notícies. Bàsicament aquest és l'argument, però difícil o diferent al que molts podríem imaginar. Aquí Bruno Batlle va deixar clar que la Liga ara ja ha deixat de ser la principal, entre cometes, responsable o la principal protagonista de la història. És a dir, la decisió final, tot i que la Liga s'ha mostrat disposada a estudiar, com deies tu, de cara al tram final de la temporada, aquesta possibilitat, és evident que no depèn de l'organisme que presideix Javier Tebas.
El CCD, no?
Aquesta decisió, correcte. El Consell Superior de l'Esport i... per defecte, per derivació del govern d'Espanya, és a dir, del Ministeri de Sanitat, en aquest cas, que són els que al final han de prendre la decisió, donar llum verda o no a aquesta possibilitat, i a través del Consell Superior de l'Esport, com diem, del CCD, doncs arribaria aquest vistiplau també perquè la Lliga pugui obrir-ho als seus associats, és a dir, als 42 clubs de primera i de segona divisió que hi formen part de l'organisme, insistim, que presideix Javier Tebas. Per tant, la responsabilitat o no de donar llum verda a aquesta possibilitat, diu Bruno Batlle, que depèn de qui depèn.
Ara mateix no és un tema de la Liga, és un tema que depèn del Consell Superior de Deportes com a braç d'esports de la, del, del, del govern, amb la qual depèn del Ministeri de Sanitat, i a partir d'aquí doncs sí que sabem que s'està reavaluant contínuament la possibilitat, i fins ara doncs no s'ha donat llum verda.
Doncs a l'espera, per tant, gairebé és el dia de la marmota, en aquest sentit també, perquè, com sabem, en època de pandèmia no és que puguis fer molts càlculs, portem un any ja dient aquestes històries i, evidentment, no pots fer-hi una altra cosa, però sí que hem quantificat, com dèiem en començar, Sergi, aquest més de mig milió d'euros que el Sabadell hauria perdut en concepte de taquilla, per entendre'ns, ja sigui de forma directa amb una entrada al dia de partit o ja sigui amb els abonaments que s'han deixat de fer per la manca de públic a l'estadi.
Sí, és una miqueta la conseqüència, no? El que ha trastocat els plans d'aquest any i fins i tot el punt d'optimisme que ahir tornàvem a sentir del director general del Centre d'Esport Sabadell a l'hora de referir-se a quines eren les previsions, recordem aquella campanya d'intentar arribar a l'objectiu del 5.000 abonats a principi de temporada 2020-2021, aprofitant el ruix, aquesta empenta que dona un ascens de categoria com el que va viure el Sabadell, amb tot el que va moure, recordem-ho també, alguns estàvem a Marbella, però com a mínim des de la distància vam notar aquest despertar de no només els fidels, que aquests no calia que despertessin gaire, sinó d'aquell altre entorn de la ciutat que viu una mica més aliena al que fa el Sabadell, però que desperta en les grans ocasions. Dintre d'aquests càlculs, ahir en feia dos a Bruno Batlle. Un, la previsió de socis continuen reafirmant-se en quina podria haver estat la xifra si en una temporada normal com la que hem viscut tot hagués anat sobre rodes, i també, com dius, aquest famós ja crec número del qual no ens desempallegarem, que és el mig milió d'euros en el qual es calcula el que ha deixat d'ingressar al Centre d'Esport Sabadell.
Estem convençuts de que haguéssim arribat als 5.000 socis, convençudíssims de que aquest any, amb tots aquests canvis i com està l'equip i tot això que transmet, doncs haguéssim arribat. Més les entrades, doncs, bueno, tens una lliga molt, una segona divisió molt atractiva, amb equips històrics, amb equips molt, molt potents, i pensem que com a mínim doncs s'ha perdut mig milió de facturació i crec que ens quedaríem curts.
Doncs déu-n'hi-do, eh? O sigui, són calés,
com
500.000 euros.
Aquell, de tenir-los tu a tenir-los jo, ja va un milió de diferència, però déu-n'hi-do per les xifres en les quals es mou el Sabadell. Evidentment, si ara estiguéssim aquí parlant de l'Sporting o l'Espanyol, algú diria, bé, això pecat a minuta, que diuen, tractant-se dels números en els quals es mou el conjunt arlequinat, Adri, és evident que una xifra com aquesta de mig milió, o fins i tot, deia Bruno Batlle, potser fins i tot ens quedem un pèl curts, estem parlant de gairebé...
Fàcil, mira, és un 10%, no, un 10%. Del límit salarial total. Clar, que té el Sabadell.
Imagina't el que això podria suposar, però bé, en tot cas, és parlar per parlar, perquè, com diria aquell, la realitat no la sabem i, malauradament, no l'arribarem a saber mai del que podia haver estat, i de moment és segur que no serà.
Doncs de seguida anem a aquest terreny, el del límit salarial. Abans, però, fem també un apunt en quant a la parcel·la esportiva, perquè, evidentment, ens hem fet un fart. Ahir mateix ja comentàvem amb el Sergi Parc el que podria haver estat i que mai no sabrem, que és aquest any sencer amb dues úniques victòries a casa al Temple, si haguessin estat més o no, si haguessin volat menys punts amb la presència de seguidors a les graderies, però també s'hi va referir ahir al tribuna preferent el Bruno.
Sí, i no sé si és en formar part del discurs que ja vam sentir d'Antonio Hidalgo en el postpartit de l'última jornada contra l'Albacete, això de no voler anar de ploramiques, de no intentar buscar excuses de mal pagador, per dir-ho així, que ahir Bruno Batlle tampoc no s'hi va voler recrear en excés. És a dir, jo, i no me n'amago, soc dels que pensa que al Sabadell hi ha hagut moments de partits, i l'altre dia em fèiem menció en algun moment concret d'un d'ells, que amb suport de públic la història podria haver estat segur diferent. Doncs bé, ahir el director general del Centre d'Esports deia que no podem agafar-nos a aquesta idea, que no podem agafar-nos a la idea que el Sabadell ha deixat d'escapar punts per culpa de no tenir públic, o sí, ja veurem. En tot cas, diu, no toca cap ficar-se en aquesta història, i el que sí que és molt optimista, Adri, molt optimista, a l'hora de pensar en com ha d'acabar aquesta temporada 2020-2021. Recordem que diumenge a Màlaga encetem l'últim terç de la temporada. I en aquest sentit, Bruno Batlle, com diem, molt optimista de com serà el desenllaç d'aquest any.
Jo estic convençut que la feina és correcta, que està donant els seus fruits, que donarà els seus fruits, i que el que quede de temporada doncs serà un bon final de temporada, perquè la dinàmica és positiva, som un equip sòlid, estem encaixant menys, Estem generant ocasions i això, doncs, al final ha de donar resultats sense cap dubte.
Un quart de 3 de la tarda ha de donar resultats. Missatge optimista també del director general del Centre d'Esports, del Bruno Batlle. Deia que avui havíem de parlar molt de finances i de límit salarial perquè ha sortit la nova actualització de la Lliga amb els 42 equips. Si em deixes fer la broma fàcil també en antena, 44, comptant el Sabadell Club de Futbol i el Castellón Club de Futbol, com els ha rebatejat directament el Centre d'Esports Sabadell i el Club Deportivo Castellón la Lliga. Tenassos, per dir-ho suau, Sergi.
Sí.
Que... Un estament que és la unió de tots els clubs sigui incapaç ni tan sols de dir com toca el nom de dos d'ells.
Bé, és el que diem, és l'organisme rector de la competició i la patronal...
Són els propis clubs,
correcte,
a vegades.
On s'engloba, on estan associats els propis 42 clubs que, als quals fa referència, com dius, tenassos que no es refereixin ni a Sabadell ni a aquest cas tampoc Castellón, són els dos damnificats de la llista de la manera correcta i oficial, com es diuen. No?
Doncs intuïm que el Sabadell Club de Futbol és el Centre d'Esports Sabadell i, per tant, diferents titulars que ens deixa aquesta actualització del rànquing. Rànquing que hem de posar, com hem explicat més d'una vegada, en quarantena. No és que sigui del tot fidedigne, perquè quan repassem els números un està temptat a dir que ara hi ha 6 equips més per sota del Sabadell. No estem tan malament en quant a recursos. Això és el límit. En un any normal seria això. En època de pandèmia, ara ho explicarem. Però no és ben bé exactament literalment això. Però vaja, amplien 140.000 euros aproximadament al Sabadell el seu sostre, el que implica així d'entrada, Sergi, que superem el Lugo en aquest rànquing i que, per tant, és el setè pitjor límit salarial de la Lliga i que se supera també el llindar dels 5 milions d'euros de límit salarial.
Sí, i en aquest cas, perquè algú pot preguntar-se i què ha succeït, perquè el Sabadell hagi pogut ampliar en aquests 140.000 euros, avui hem hagut d'investigar una miqueta, fer quatre gestions, i hem acabat d'intentar aclarir-ho. Ja veurem si som capaços ara d'explicar-ho. Entendre ho hem entès, explicar-ho ja serà diferent. En primer lloc, que el Sabadell li ha penalitzat poc l'ajustament que ha hagut de fer la Lliga respecte al que havien de ser els ingressos de venda d'entrades, això que comentàvem ara precisament, de tots els clubs. És a dir, a principi de temporada els clubs han de fer una previsió de quina quantitat, de quina xifra vendran d'abonaments i d'entrades. Cada club va fer la seva previsió pensant en que hi hauria aficionats, evidentment això no s'ha complert, però el Sabadell és un dels que menys penalitza. Per què? Perquè la diferència entre el que el Sabadell va pronosticar i zero, doncs, o molt poc, és inferior a la que segurament ha provisionat, posem equips de la part alta, com pot ser el Mallorca o el propi Real Club Deportiu Espanyol.
O sigui, que han estat pronòstics, o eren al seu dia pronòstics, o potser més realistes, o potser perquè la dimensió de l'estadi no és el mateix.
Evidentment.
Si tu pronostiques que durant 15 jornades que em deixin posar públic a l'RCD Stadium... posaré 40.000 o 30.000 persones a l'estadi, no és el mateix que a la nova Creu Alta.
El marge és diferent i, per tant, el Sabadell ha sortit menys perjudicat. Tots han sortit perjudicats, a tots els hi ha hagut de fer aquest ajustament, perquè, evidentment, ningú no ha pogut vendre entrades, per tant, tothom ha patit, però el Sabadell és dels que menys ha patit la diferència. Això és un punt.
Està el tema socis, també m'imagino, d'altra banda, no?
Correcte. Està el tema dels abonats. El Sabadell n'ha fet més, també, dels que havia provisionat a principi d'estiu, és a dir, ha pogut aconseguir que, gràcies a la resposta de la gent, gràcies a que més gent s'ha fet soci, allò que sempre diem, és important que hi hagi més abonats, no és determinant, no és decisiu, segurament és el pitjor o el menor dels problemes.
Sí, però influeix en
però
la xifra del límit.
I aquí el Sabadell ha pogut ampliar el que havia estat la seva previsió inicial, sabent que hi hauria el tema de la pandèmia, i després dos aspectes a tenir també molt en compte. Per un costat, que hi ha hagut més operacions comercials de les que s'havien provisionat en un primer moment, el Sabadell ha tancat més patrocinadors, col·laboradors, sponsors, digue-li com vulguis, dels que havia projectat en el seu pressupost inicial amb les xifres que li havia facilitat a la Lliga de Futbol Professional a principi, és a dir, corresponent al mercat d'estiu, tot i que ara Pau Vitoria em diria bé, mercat d'estiu fins a l'octubre, doncs bé, fins a l'octubre que va ser el mercat d'estiu, i un altre de molt important també en quant a la feina realitzada al llarg d'aquests mesos, és a dir, des de que es va fer el primer càlcul del primer límit salarial i el que s'ha publicat avui, que és la retallada de despesa que ha fet el Sabadell respecte a la despesa que li va, en aquest cas, projectar la Liga. La Liga a tots els clubs els diu, fem un càlcul del que et suposarà despeses de temporada, de tots els elements que puguis fotre-li en aquesta llista. El Sabadell ha aconseguit minimitzar aquesta despesa inicial. Per tant, bonificat també per aquest capítol, tot plegat, unes coses més, unes coses menys, Adri, tot plegat
més, ha facilitat... Més 140.000, no?
Correcte, ha facilitat que mentre veiem alguns clubs que han baixat, que han tingut una xifra negativa, una reducció respecte al seu límit salarial, respecte, perquè ens situem, la gent ens entengui, agost-gener, el Sabadell, en aquest termini d'agost-gener, ha vist incrementar en aquests 140.000 euros el seu límit salarial.
Hi ha casos per tot, perquè al final l'Espanyol continua sent el que més veu reduïda la seva partida, però molt poquet, de 45,3 milions a 44,7, estem parlant pràcticament
simbòlic,
de 10 vegades més que el Sabadell. Hi han casos que clarament es veu reduït, l'Albacete de 7,1 a 6,2, gairebé un milió d'euros menys, casos que ja estaven molt minvats i que fins i tot li han retallat més, el Màlaga de 3,6, el proper rival del Sabadell, a 2,9, ara en parlem, i el Girona de 4,2 a 4,1, i a l'altre extrem, clubs com el Cartagena, que ha pujat mig milió, de 5,2 a 5,7, i atenció a aquest, Unió Deportiva Les Palmes, de 7,9 a 11,8. Aquí no sé si entra el tema de patrocinis, de subvencions, etc, però déu-n'hi-do la morterada, parlant malament. En definitiva, si fem el rànquing, per sota el Sabadell, que està en 5 clavats, pràcticament, Logroñés 4,7, aproximadament, més menys, Lugo 4,5, Ponferradina 4,4, Mirandés 4,3, 4,1 el Girona i aquest 2,9 del Màlaga, que realment és que si haguessis de fer una plantilla normal cobrant el mínim requerit al futbol professional a segona divisió, és que ja passaries d'aquest 2,9 tenint en compte que el cost tècnic està inclòs, etc, etc. Aquí hem de posar l'asterisc enorme, Sergi, d'aquesta temporada que diem sempre, que equips com el Màlaga o sobretot el Girona no és que s'hagin gastat això, sinó que hi ha aquí una excepció que es pot complir i a la qual s'aferren molts clubs.
I sobretot, perquè quedi encara més clar, estem parlant no d'una previsió, és a dir, no ho llences com a previsió, sinó que ho has de pressupostar i la Lliga t'ho ha d'acceptar. Tu podries aquí dir mil meravelles o mil penúries, però és la Lliga la que a última hora t'ha d'acceptar aquest pressupost que tu presentes. Per tant, allò que deia abans de la provisió o la previsió del que hi havia. No només tens una previsió, sinó que ho has de ratificar allò per escrit, i la Lliga s'ho ha de creure i t'ho ha d'acabar acceptant. Per tant, és la pròpia Lliga la que després també ara ajusta o accepta els números que li tornes a presentar. Li dius, que jo tenia aquí una despesa, potser, de 2 milions, et demostro que he pogut retallar aquesta despesa i la Lliga s'ho ha de creure. No només ho has de presentar, sinó que, a més, t'ho ha de validar i d'aquí aquesta diferència. Sí, hi ha aquests casos, potser el del Màlaga sorprèn, perquè evidentment està involucrat en un enrenou societari que ja coneixíem i que ha fet aquí que hagin hagut de treballar amb mans i mànigues. Algun dia podrem entendre-ho una mica millor. El cas més flagrant, el que més ha cridat l'atenció segurament, perquè ha estat el més mediàtic...
No, pels moviments que ha tingut també el mercat d'hivern, si és el que jo penso que diràs.
Clarament, és el Cartagena. O sigui, tornem a anar a parar al conjunt departamental, que va canviar, no direm mitja plantilla, però gairebé en operacions d'entrades i sortides.
Sí, sí.
Que, com diem, no només t'ho estalvies, sinó que si liquides contractes...
No, computa,
també
això
computa
clar, evidentment. O sigui, diuen, no, és que són jugadors que venen cedits ja, però si jo torno un jugador que tenia compromès una sessió durant tot l'any i a mitja temporada te'l torno, no és tan fàcil com dir que no m'ha agradat el senyor Sergi Garcés, te'l torno i ja el pagues tu. O sigui, això també computa. I ja ni t'explico els jugadors que has rescindit tu.
Correcte. Doncs amb aquests paràmetres... Tothom al món del futbol, la gran majoria, es pregunta què ha pogut fer el Cartagena.
Com s'ho han fet, no?
Com s'ho han fet per tenir aquesta xifra. Doncs bé, l'últim rumor, que no deixa de ser de moment un rumor, és que haurien venut un jugador, una operació, deixa'm que ho digui així de memòria, diria que és Carrasquilla, el jugador que hauria entrat en aquesta operació, amb el Leganés, equip de primera divisió.
De segona divisió.
I algú preguntarà, i com s'ho han fet? Per col·locar un jugador que penalitzi el Leganés i que beneficiï... Doncs bé, només per acabar-ho de resoldre, diguem-ne, per ser suaus, i que no ens enganxem els dits, Adri, que les propietats de tots club, de tots dos clubs, de Leganés i de Cartagena,
tenen un vincle,
flueixen d'una manera molt, molt directa. És a dir, no són la mateixa propietat, però diguem-ne que hi ha aquí unes vinculacions empresarials que les fan molt estretament lligades i que haurien facilitat el que diuen, insistim, l'últim rumor que corre pel món del futbol, que seria aquesta operació que hauria ajudat el Cartagena a, entre cometes, que se mantengui el concepte a maquillar o a poder treure un benefici encara més gran en aquesta diferencial de límit salarial del que va ser el primer càlcul del que ha estat el que, insistim, s'ha publicat a aquestes últimes hores respecte a xifres oficials de la pròpia Lliga de Futbol Professional, de
doncs
la Liga.
Això, el temps ho acabarà dient, depèn d'on jugui Carrasquilla la pròxima temporada i si aquest traspàs es va tenir en consideració o no a l'hora de fer aquests límits. Anem a parlar també de la part esportiva. Perquè ahir tancàvem la jornada 27, ho feia el proper rival del Sabadell, el Màlaga, en un partit curiós que va acabar increïblement 1-0 a favor del Mirandés d'Anduba, Sergi.
Sí, un resultat que qualsevol que veiés el partit es posaria les mans al cap, sobretot en els primers 45 minuts, Adri, deies, no?, que els andalusos havien tingut ocasions clares per haver marxat amb un marcador ja no favorable, sinó realment molt còmode, no ho van saber aprofitar els de Sergio Pellicer, i per contra, els burgalesos a la segona meitat, gairebé allò que es diu, a la primera cap dins, allò de perdonar en aquesta categoria penalitza, va perdonar el Màlaga, al final els 3 punts es van quedar a Miranda. Això el que facilita és que el Mirandés es quedi en una zona realment còmoda, mitja alta de la classificació. El Màlaga ara mateix és 14è, però està dintre d'aquest tall que de moment encara continua de 7, 6, 7, 8 punts, per dir-ho que està a mig camí de tot. És a dir, estan tan a prop de les eliminatòries d'ascens de final de temporada, és a dir, del 6è, 7è classificat, que no pas del 18è, 19è. Per tant, és veritat, són 14ens, algú dirà, molts equips de pel mig, però en una zona encara
punts,
tranquil·la, per exemple, 7 punts respecte al descens, que malauradament aquesta setmana li toca marcar-ho al Centre d'Esports Sabadell.
Un gol estrany, el d'ahir de rebot de Dani Vivian, que va donar la victòria al Mirandés. El partit també ens deixa un bon reguitzell de jugadors tocats. El panorama a la Rosaleda, déu-n'hi-do.
Sí, i a veure si això pot beneficiar el Sabadell a curt termini, tenint en compte que és veritat que jugarem diumenge, per tant que queden molts dies encara. De fet, avui el Sabadell tampoc no s'ha entrenat, per tant, demà comença la setmana en normalitat, per dir-ho així, el conjunt arlequinat, però en el cas del Màlaga, com dius, Pablo Echavarría, que va acabar la primera meitat amb un trau al cap i va haver de retirar-se la segona, en aquest cas, no per culpa d'aquest problema, sinó d'un altre, una lesió al genoll esquerre. De fet, avui s'ha de saber exactament, se li han de fer les proves i s'ha de veure l'abast d'aquesta lesió. Deien avui mitjans de Màlaga que hem estat repassant, Adri, que per poc que sigui, sembla molt complicat que pugui arribar al partit de diumenge. Sent una mica dolentots, direm que ja ens està bé, que Pablo Echavarría no pugui jugar contra el Sabadell, que no tingui res greu, però que si ha d'estar una setmaneta de repòs no passa res tampoc. També va demanar el canvi Luis Muñoz, en el seu cas per després d'haver rebut un cop al turmell. Cristian, que tenia previst fer-se proves mèdiques aquesta setmana, també en aquest capítol dels dubtosos, i a més recordem que tenen lesionat, aquest sí segur, Quintana. Per tant, amb tot aquest reguitzell, només li sumem el tema d'Ixam, que es vol tenir doncs precaució durant aquest mes de març, que recordem, té jornada intersemanal a final, per tant estem parlant de 5 partits els que ha de jugar el Sabadell abans de Setmana Santa, o arribats a Setmana Santa, déu-n'hi-do, i segons informaven en aquest cas els companys del Desmarque, sembla que Ixam, com diem, per precaució, tampoc no arribarà a l'enfrontament del cap de setmana.
I en Clau Sabadell, què?
Doncs en Clau Sabadell, pendents de Grego Sierra, teòricament no hauria de tenir problemes ja el Murcià per jugar. Recordem que no es va voler arriscar amb ell al partit de l'Albacete, però que tot apuntava que en cas de que se l'hagués necessitat podria haver estat a les ordres d'Antonio Hidalgo. Tot fa pensar que aquesta setmana ja arriba al 100%. Álvaro Vázquez també arribaria, segons els càlculs inicials, a ple rendiment per poder reaparèixer com a mínim en la convocatòria. Per tant, si la setmana no ens dona cap ensurt més, hauria de viatjar també el de Badalona cap a terres andaluses. I el que dèiem ara fa una estona, ahir l'equip que va entrenar-se avui ha tingut aquesta jornada de descans. Per tant, si ens situem en el que és una setmana tipus normal, estem en els paràmetres normals. Demà tornar de la feina, en aquest cas a les instal·lacions del Centre del Rendiment, al CAR de Sant Cugat, que serà l'escenari tant demà com dijous dels entrenaments del Sabadell, tot recordant, com diem, aquest partit, el partit de la Rosaleda, que és diumenge, que ningú no es perdi, diumenge a les 2 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Doncs això serà diumenge i, a més, amb novetats en el capítol social, podríem dir. Malauradament, no sense, o sigui, no en públic a les graderies, tantes voltes que li hem donat en les últimes hores, però sí que un símptoma que la cosa lleugerament va millorant.
Sí, s'han establert noves mesures des del Departament de Salut de la Generalitat, per tant, hi ha menys restriccions i això ho aprofitar el club també per recuperar, ho recordarà segur, a principi de temporada ens vam fer un fart de parlar-ne, del famós partit estrella, aquest partit que facilita que, doncs, en família, 10 afortunats socis, això sí, és una iniciativa només oberta als socis del conjunt arlequinat, per premiar aquesta fidelitat que dèiem abans als abonats del conjunt arlequinat, doncs bé, 10 socis, o en aquest cas 5 socis per partida doble, podran gaudir en família del partit a les instal·lacions de l'Hotel Urpí. Per tant, veure el partit allà, en comunió,
una mica de caliu,
pantalla gegant i la retransmissió, això sí que no canvia gràcies al Centre d'Esport Sabadell i a l'Hotel Urpí, amb la retransmissió en directe dels bojos del Sabadell en joc, per tant, els de Ràdio Sabadell, que aquest grup d'afortunats, avui hem vist, perquè això és un concurs que s'ha de fer a través de xarxes socials, has de dir amb qui compartiries, Adrián Arroyo, la possibilitat d'anar a l'Hotel Urpí a veure el partit. No ho facis, que tu has de venir aquí a l'estudi.
Ja que volia provar, però...
Doncs, i si algú et cita, que sàpiga que hauràs de declinar la invitació, però en tot cas, com diem, els afortunats podran anar a l'Hotel Urpí i podran gaudir també de la narració del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Va, acabem amb el tema entrenadors, que el teníem pendents.
Em porta boig, aquest
des
d'ahir.
Doncs va, escolta això, perquè l'última víctima, com saps, ha estat Medi Nafti, cessat al Club Deportivo Lugo, i avui hem preparat un informe amb la veu del Sergi Parc i totes les permutes que ja hem viscut a segona divisió aquesta temporada.
Juanfran, Lucas Alcaraz, Mere, Baraja, Fran Fernández, López Garay, Iván Martínez, Borja Jiménez, Pepe Aguilar, Óscar Cano, Pep Lluís Martí, Sandoval i ara també Medi Nafti. 13 entrenadors han caigut ja en el que portem del Lliga Smartbank, és a dir, una mitjana de gairebé un tècnic cessat cada dues jornades, tenint en compte que som a punt d'esgotar el segon terç de Lliga, 27 jornades ja disputades. El cas de Nafti és especialment curiós perquè va treure el Lugo d'una situació compromesa amb una ratxa sorprenentment positiva. L'entrenador d'origen tunisià, però, ja intuïa el que podia passar.
La pequeña experiencia que tengo como entrenador me hace tener los pies en el suelo. Somos seres humanos y siempre es agradable que la gente hable bien de ti, sobre todo a mi familia. Me imagino que sobre todo mi padre estará muy orgulloso. Pero también sé en qué mundo estamos. Sé que ahora mismo soy Brad Pitt, pero perdiendo dos o tres partidos, pues volveré a ser calvito, morenito y feo.
Al novembre, Brad Pitt. Aquesta setmana, Cal, Moranet, Lleig i un altre cop a l'atur. La Lliga Smartbank no entén de projectes ni té paciència a les banquetes. I si no, que li preguntin a Pep Lluís Martí, substituït per a Asier Garitano fa un mes, tot i anar cinquè amb el Leganés. Dels 22 equips que hi ha a la Lliga, 9 han decidit prescindir dels serveis del seu tècnic i 4 d'ells ho han fet per partida doble: Zaragoza, Cartagena, Albacete i el mateix Lugo. Això implica més o menys canvis que, per exemple, l'any passat. Doncs, si fa no fa, en la mateixa línia. Just abans de la interrupció per la pandèmia, 14 entrenadors de segona A havien caigut pels 13 actuals. En total, van acabar sent 19, gairebé un per equip de mitjana. Veurem si enguany se supera o no. Hi ha d'altres categories. En el que portem de Lliga, el novedor format de segona B ha fet que es juguin moltes menys jornades que en un any normal. Però, malgrat tot, 34 entrenadors han estat destituïts ja entre els 5 grups. En canvi, a primera divisió només hi ha hagut 5 canvis, vora un terç dels que hem viscut a segona. Jorge Almirón a l'Elche, Michel al Huesca, Pablo Machina a l'Aves, Gaizka Garitano a l'Atlètic Club i el sabadellenc Òscar García Junyer al Celta, el primer en caure d'aquesta temporada, han estat els damnificats. Sembla que a l'elit sí que hi ha més paciència que un graó per sota.
Sergi, què et sembla? Bon ritme portem, eh? 9 equips ja han canviat d'entrenador dels 22, 4 dels quals dues vegades, una mitjana molt més elevada, com escoltàvem ara, que altres categories com primera, que només 5. Poqueta paciència, eh?
Molt poca paciència i encara crec que posa més en valor, més enllà de que algú no pugui estar d'acord, això és molt opinable, encara posa més en valor com es treballa el Sabadell i, en aquest sentit, la CIP paciència amb el projecte i amb Antonio Hidalgo, qualsevol que li diguis que amb l'equip de nou en descens i després de com va anar l'inici i de com ho està patint aquest any, s'aposti per aquesta continuïtat, és per posar-ho molt i molt en valor la manera de gestionar el club. Aquí deixo el meu apunt, si vols l'assignatura te la faig després.
Sergi Garcés, que anem a parlar una mica de futbol femení. Fins ara, una abraçada.
Fins ara.
Hotel Suís.
El Sabadell femení no va poder reprendre la competició puntuant, tot i que va quedar-se molt a prop de fer-ho. A la Lliga Preferent, les arlequinades van perdre 1-2 al duel Vallèsà contra el Sant Cugat, en un partit que es va animar, malauradament, massa en qüestió de res, de 6 minuts, que és el que van trigar les jugadores en anotar les 3 dianes de l'enfrontament. Primer, Laura, per la Sant Cugatenca, s'avançava en el minut 71, 3 minuts més tard, l'arlequinada de Cire Zambrano signava l'1-1, però, malauradament, el sènior A femení del centre d'esports no va poder conservar aquest marcador amb el gol de Marta Feliu en el 77. Saludem l'entrenador de les arlequinades, Raül Raposo. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Quines sensacions et va deixar aquesta represa de la competició? M'imagino d'entrada que molt estrany, perquè feia mesos que no tenia un partit de competició oficial. Afortunadament, us han permès tornar al que és la rutina habitual, i les sensacions després de tant temps sense fer-ho, com van ser?
Sí que és veritat que aprens a valorar coses que abans no valoraves. El simple fet de dissabte poder anar a veure rivals, algú que ho veies com a feina, no? Feies amb ganes, ara ho valores i ho trobes amb moltíssimes ganes, el mateix amb els partits. Fins i tot a vegades comentem amb les noies la sort que tenim d'estar competint i com hem après a valorar-ho ara. Per aquesta part, molt contents i clar, molt agraïts de poder estar competint.
M'imagino que, malauradament, les sensacions en quant al resultat no van ser el que volíeu, tot i que vau estar a punt de poder rescatar algun puntet, com a mínim, que serien els primers de la temporada. Per tant, regús agradós, podríem dir?
Totalment. Sí que és veritat. Per una banda, l'important són els punts, necessitem els punts. No marxes gens content o l'equip no marxa gens content si no tenim els 3 punts. Però, per una altra banda, l'equip està progressant, hem de recordar que tenim noies molt, molt joves, estem jugant amb noies de 15 a 16 anys, algunes d'elles, i les més veteranes no en tenen més de... O sigui, només tenim un cas d'una jugadora molt veterana, la resta en tenen 21, 22 com a màxim. És un equip que hem de progressar a poc, som noies que necessitem aprendre, i la feina és molt bona. Vam donar la cara contra un equip, des del meu punt de vista, bastant superior, porten molt temps jugant juntes, són bastant més veteranes en quant a edat, i també físicament es nota. Això, per un equip com el nostre, que porta 2 setmanes treballant juntes, per aquesta part només es pot felicitar les noies per la feina que van fer, i sembla que estem treballant en bona línia. Ara, clar, l'important és tenir els punts.
Clar, respecte al primer partit i únic que havíeu jugat contra el Vilafranca a casa, 0-4 fa uns mesos, la progressió sembla clara, no? I a més, sense haver pogut treballar amb normalitat, podríem dir.
Sense anar més lluny, vam jugar amistós contra Vilafranca la setmana passada i les vam guanyar. Després del 4-0, la setmana anterior les guanyem, vol dir que sí, que la feina és bona. Malgrat això, també et dic que molts cops veiem com... valorem la nostra progressió amb els resultats, i no ha de ser així. Molts cops és més important valorar com està l'equip, si estan assimilant el model de joc, si el model de joc plantejat és l'ideal, i en aquestes estem treballant, millorant, i sí, com deia abans, cada dia millor que l'anterior.
Un equip que és realment molt jove, amb la sensació que aquesta temporada ha de servir per establir una mica les bases, com ja vam començar en el seu dia, ho vam comentar quan va signar pel centre d'esports, o quan es va iniciar tot aquest projecte. Ara toca Cerdanyola aquesta setmana, que podríem dir que, agafant la classificació, el Sabadell està en el grup de cua dels 4 equips que encara no han puntuat, encara que portem 2-3 jornades només. En el cas del Cerdanyola, segon classificat. Per tant, no sé si aquesta classificació ja ho diu tot del que tindreu al davant.
Sens dubte serà un partit molt complicat. A més, ens vam enfrontar en pretemporada i les vam guanyar. Sabem que elles venen amb moltes ganes d'emportar-se aquesta revanxa personal, i sí que és veritat que serà un partit dur, però al final són els partits que agraden, són els partits bonics, i segur que qui pugui veure el partit s'ho passarà molt bé veient-lo.
I un partit que a més és un altre duel vallesà, no? Un altre partit entre equips de la comarca, si venien de jugar contra el Sant Cugat, amb cares també conegudes que havien estat al Sabadell, etc. Al final, Cerdanyola, Sabadell, segur que us coneixeu a les mil meravelles.
Clar, a més, tens molta més facilitat anar a veure aquests equips per propers, sobretot en l'escenari actual, que tenim el confinament comarcal, no podem sortir de la comarca, llavors és molt, els equips que podem anar a veure són aquests. Llavors, totalment, són els equips que més ens coneixem entre nosaltres.
L'última, com esperes que sigui aquest partit de diumenge a les 12? Tal i com coneixes el que has vist del Cerdanyola fins ara, quin guió de partit esperes?
Serà un partit molt intens, on espero que elles intentaran fer prevaldre la seva superioritat en quant a maduresa física i en temps treballant juntes, però nosaltres sortirem a jugar a futbol, que és el que intentem sempre, a tindre la pilota, a fer un joc vistós i propositiu i a veure què ens surt d'aquí. El que estic segur és que les nostres noies sortiran amb tot com ho fan sempre, amb la millor actitud possible i deixant-se la pell amb cada pilota. A partir d'aquí, espero tindre sort i espero que pugui anar molt bé. Som molt positius, la veritat, i tenim moltes ganes.
Doncs tant de bo que arribin els primers punts de la temporada en aquest enfrontament, aquest Cerdanyola-Sabadell femení. Raül Raposo, entrenador Arlequinat, ànims, una abraçada.
Moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I en futbol formatiu, el Mercantil s'ha quedat sense opcions de lluitar per la part alta de la Lliga Nacional Juvenil. Ja ho tenien complicat les últimes setmanes i, de fet, cada cop és més difícil el panorama pels sabadellencs a la zona baixa. L'equip és penúltim ara mateix amb 13 punts després d'empatar contra qui marca el límit entre la lluita per l'ascens o pel descens, el Mataró. Joel Castilla va avançar els graciencs en el minut 56, però 20 minuts més tard Iker García va igualar l'enfrontament pels maresmencs, l'1-1 definitiu. És la vuitena jornada seguida sense guanyar d'un Mercantil que només ho ha fet en un dels últims 12 partits. Pel golejador diumenge a Raona Marinals, l'expulsió de Kevin Gómez a l'Equador de la segona meitat va ser clau.
Está bien, pero sabe a poco, sabe a poco. Podríamos haber ganado. Hemos adelantado, lo malo que nos han expulsado un jugador en el minuto 65 y ya hemos ido un poquito de culo, pero bueno. Estaban atacando casi todo el rato ellos en nuestro campo. Nosotros atrás todo el rato, alguna contra hemos tenido, pero que va, nos ha costado mucho ya a partir de la expulsión.
En el moment de la vermella, de fet, el Mercantil anava per davant en el marcador i, segons Joel Castilla, tenia controlat l'enfrontament, tot després d'haver anotat el seu primer gol aquesta temporada.
Me ha pasado Kevin, ha abierto a banda, me he metido para adentro con un recorte y he chutado con la izquierda, al palo corto. Ellos también han tenido alguna que otra, nosotros también, hemos fallado los dos, pero sí, más o menos teníamos el control un poquito.
Només queden dues jornades en aquesta primera fase de la Lliga Nacional. Tot i quedar-se ja sense opcions de la part alta, el juvenil mercantilista té per davant dos partits realment decisius, ja que són contra rivals directes, l'equip que té just per sota a la taula i el que té a sobre, Jabac B i Manlleu. Quan a la primera volta els blaugranes van guanyar per 1-0, els terrassencs ni havien puntuat encara. Ara són a només un punt del conjunt graciec, amb 12 punts, just abans d'aquest Jabac B mercantil de dissabte a les 4. Per tant, una derrota condemnaria el Mercantil al fanalet vermell del seu subgrup.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig minut per arribar a 3:45 de la tarda. El Natació Sabadell de Waterpolo jugarà contra el Catalunya divendres de la setmana vinent als quarts de final de la 35a edició de la Copa del Rei, que enguany rep el nom de la Copa Imagina Energia. La competició del CAO es durà a terme entre els dies 12 i 14 de març a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, on fa res, una horeta a tot estirar, s'ha dut a terme el sorteig. En cas de passar dels quarts de final, el rival dels sabadellencs a la semifinal serà el guanyador de l'Atlètic Barcelona Barceloneta Mataró, mentre a l'altra banda del quadre queden els partits Terrassa Mediterrani i Sant Andreu, l'anfitrió, contra el CNB. És el resultat d'aquest sorteig que s'ha dut a terme, insisteixo, fa una estona al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Quim Colet, entrenador de l'Astralpool masculí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Gairebé així en calent, Quim, valoració del sorteig?
Bueno, aviam, els sortejos són com són. Doncs, per una part, a uns quarts de final, diguéssim, més assequibles, i no hem evitat, diguéssim, la banda del quadre en què està el Barceloneta, que, com sempre, és el gran favorit en totes les competicions que participa.
I si haguessis pogut triar, sé que ara és parlar per parlar, però haguessis preferit potser un quadre de més nivell, un partit de quarts de final de més entitat, potser, però no trobar-te hipotèticament al Barceloneta fins a la final?
Home, clar, vull dir, sí, clar, està clar. El que passa és que, bueno, com que no es pot triar, d'alguna manera, doncs sempre, no sé, jo estava convençut de que ens tocaria algun dels equips que tinguéssim a prop en la Lliga. No sé per què, doncs estem immersos amb l'Eurocup i em pensava que ens tocaria el Mediterrani o el Terrassa, però bueno, no ens ha tocat ni el Mediterrani ni el Terrassa, ni estem per la seva banda, vull dir.
Hagués estat ja surrealista, jugar Eurocup aquí i allà i de manera consecutiva un tercer cap de setmana contra el Medi.
Però és que això es dona, i no solament al nostre esport, es dona moltes vegades en el futbol. El Barça juga el dissabte, va jugar amb el Sevilla, i aquest dimecres torna a jugar amb el Sevilla, dos competicions diferents, o sigui, es sol donar aquestes coses, vull dir. I llavors, bueno, com que es sol donar, doncs, pensava que hi havia aquesta opció, no? I com que el següent partit de Lliga després de la Copa era Terrassa, doncs bé, hi ha una altra opció, però vaja, com a pitoniso està clar que no tinc massa futur.
Parlem llavors com a entrenador de Waterpolo. Arribarà just després del partit de Eurocup, s'ha jugat amb empat el primer partit aquí, ara toca jugar la segona part de l'eliminatòria. Pot condicionar una miqueta com arribi l'equip, sigui en positiu o en negatiu, el que succeeixi al desenllaç de l'eliminatòria europea de cara a la Copa?
No, perquè sabem perfectament que són dues competicions diferents. Aleshores, doncs, bueno, no té per què afectar-nos, vull dir, ni en positiu ni en negatiu. Nosaltres sempre hem dit, doncs, hem de saber separar cada competició, en cada competició amb la màxima motivació i il·lusió, i fer el camí fins al final.
El partit, per cert, contra el Medi no jugarà a la Josep Vallès per ser piscina descoberta. No sé si dir-li polèmica o no, però entens aquests comentaris que hi ha hagut en els últims dies pel fet que el Natació Sabadell s'acollís al que diu la normativa d'estar en el seu dret de no jugar en piscina descoberta aquest partit i que s'hagués de jugar al Sant Jordi?
No ho sé, no m'he enterat de cap polèmica ni res, vull dir, nosaltres senzillament a nivell esportiu doncs la norma diu això i l'únic que hem fet és bueno, dir que exactament volien que fos tal com posa la norma i ja està, però no estic completament al marge de qualsevol polèmica si és que n'hi ha hagut alguna.
Quin moment de la temporada, no? Per això venim de jugar una anada d'Eurocup per a la tornada, després la Copa, és aquells moments que com a entrenador, segur que els waterpolistes també, tens ganes que hi hagin coses importants en joc, no?
Aviam, nosaltres, mira, després de començar la segona fase de la Lliga, que la vam començar el 20 de febrer, doncs vam estar parlant de que realment ens començava una marató, o sigui, amb el sistema de Lliga tal com ha sigut aquest any, doncs clar, la segona fase no hi ha cap equip, diguéssim, a s'equilibrar. Tots els sis partits de la segona fase són sis partits de màxim nivell, o sigui, Barcelona, Terrassa, Mediterrani. Aleshores, Eurocup, no hi ha cap rival, diguéssim, que sigui fàcil ni molt menys o assequible. Tots són complicats. I després, bueno, empalmarem amb la Copa, que també sabem que no hi ha rivals i que per arribar a una final, etcètera, etcètera, t'has de trobar amb els millors equips, pues, tres quarts del mateix, i acabarà tot la segona fase de la Lliga i ens trobarem als play-offs, i si tenim la sort de seguir endavant amb l'Eurocup, doncs el quadre de quarts de final, els set equips que poden tocar, o el Mediterrani o nosaltres, són set equips de màxim nivell. O sigui, molts d'aquests són nivell Champions, sens dubte. Per tant, és una marató que començava el 20 de febrer i acabarà, doncs, els play-offs exactament, al maig, quines dates són, no? Però acabarà allà.
Doncs primers quilòmetres d'aquesta marató. Avui ens venia de gust xerrar una estona amb el Quim Colet, amb l'entrenador del Natació Sabadell de waterpolo, per valorar una mica el sorteig. Tindrem temps de parlar en la prèvia del partit contra el Medi de l'Eurocup, que serà el següent punt quilomètric de la marató, la setmana que ve de la Copa, quan toqui una mica més a fons, i ja ens anirem trobant la resta de punts quilomètrics. Quim Colet, una abraçada, sort, ànims.
Molt bé, moltes gràcies. Abraçada.
Fem també un apunt de natació ara que estem dins de l'aigua, perquè si durant el cap de setmana vam tenir una jornada farcida de waterpolo a la piscina de 33 metres de Can Llong, a la de 50 també hi havia activitat amb la disputa del trofeu del Club Natació Sabadell Memorial Paulus Vildebur. En total hi van prendre part 422 nedadors, alguns d'ells procedents de l'estranger, amb un parell d'equips francesos, un danès, una selecció belga i una andorrana. Per part del club, 26 integrants, meitat homes, meitat dones, que es van embutxacar un total de 31 medalles, 12 ors, 12 plates i 7 bronzes. A la classificació per punts generals, a més de Sergio De Celis, es va imposar en categoria masculina, mentre que en la femenina ho va fer la belga Valentin Dumont. Com està sent habitual, podríem dir, la prova es va realitzar en format de contrarrellotge. I van ser presents destacats nedadors del club, com Marina García, Catalina Corró o Àlex Castejón, i van aprofitar aquest torneig per seguir amb la posada a punt de cara a l'Open d'Espanya. Una prova, recordem, que tindrà també lloc a les instal·lacions de Can Llong. Serà a finals d'aquest mes i servirà per aconseguir les mínimes pels Jocs Olímpics de Tòquio. Enguany, el campionat no podrà comptar amb la participació internacional per culpa precisament de les restriccions.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I obrim bloc de futbol sala, l'encetem amb l'amics del Pou Insercat, que ha anunciat avui el fitxatge ni més ni menys que de Dani Salgado, un jugador que anys enrere havia jugat a clubs com Playas de Castellón, Marfil Santa Coloma o el Pozo Murcia a la Lliga Nacional. Recentment havia estat a les files del Club Natació Sabadell. Amb 40 anys ara estava al Palau sense poder jugar per les restriccions, motiu pel qual ha decidit incorporar-se al conjunt dels Marinals. Cinto Aranda, director esportiu del club, parla d'un fitxatge il·lusionant.
Cuando vio ingresar el pasado y no decía nada seguro, pues nos dio el ok y lo hemos aligerado todo hasta ayer a última hora que se podía cerrar el fichaje y nada, con la intención de que con su experiencia y sobre todo sus goles, pues el sueño de ascender a segunda vez, la verdad que con él está mucho más cerca. No va a ser fácil, pero es Dani Salgado, de los mejores jugadores nacionales de la historia del fútbol sala.
La de Salgado no és l'única novetat a la plantilla de l'Amics del Pou. Carlos, també procedent del Palau, i Tino, que fa efectiu el seu retorn després de retirar-se fa un parell d'anys, completen la particular llista de peces noves de l'equip. Amb aquests reforços, Cinto Aranda espera poder tenir més opcions encara d'aconseguir l'ascens a segona B.
Són les tres incorporacions que fem per intentar, bueno, lo que te he dicho, el conseguir el sueño, porque a nosotros es un sueño, no es un objetivo, el objetivo no es que pasarlo bien. Y por supuesto que si lo pasas bien y ganas, pues mejor que mejor. Así que intentaremos conseguir el sueño, como te digo, de ascender a segunda B, que creo que para nuestra entidad sería un logro increíble, porque empezamos donde empezamos y mira dónde estamos. Así que nada, seguimos creciendo y vamos a intentarlo.
Per cert, aquest cap de setmana es va tancar la primera fase de la tercera divisió de futbol sala amb partits absolutament intranscendents pels conjunts sabadellencs. L'amic del Pou, que ja tenia assolida des de feia dies la classificació entre els tres primers, va assegurar el lideratge del grup 3 amb el triomf 2-5 contra el Santpedor. El comptador de punts es torna a posar a 0 ara per la segona fase, on els de Francis Barragán s'enfrontaran amb el mateix Santpedor, l'Olímpic Floresta, el Solsona, Linyola i Laguna. De la seva banda, el grup Zarraona va cloure la primera etapa de la Lliga vencent 9-6 l'Olesa. Els arraonistes, però, com parlàvem la setmana passada, hauran de lluitar en el grup de la permanència, juntament amb l'Alcoletge, l'Esparreguera, la Sentiu, l'Alforja i el CSR. La segona fase arrencarà el cap de setmana del 13 de març i ens deixarà un Amics del Pou Solsona i un grup d'arraona la Sentiu. I a la segona B, el Club Natació Sabadell ja té la primera feina enllestida. L'empat a 5 a la pista del Barceloneta els ha classificat matemàticament pel grup que lluitarà per entrar al playoff d'ascens. Això sí, va ser un duel d'emocions fortes, com explica l'autor del darrer gol nedador, faltant només 40 segons, Antonio Pipa Ortega.
Íbamos perdiendo 5-4 y quedaban 50 segundos y tal, estábamos jugando de 5 y nada, fue un balón largo hacia Eric y el portero de ellos salió, le hizo falta, yo pienso que era penalti, pero bueno, se sacaron a su portero roja y al final pues era una falta a 6 metros y decidí chutar y mira, 5-5 faltando 40 segundos.
El Barceloneta era un altre dels equips que lluita per entrar entre els primers classificats. De fet, els barcelonins van ser els primers que van derrotar el club en tota la temporada i, coneixedor precisament de la duresa del rival, el Pipa considera bo l'empat esgarrapat a domicili.
En la pista de Barceloneta, que todos sabemos que es un rival muy difícil, que tiene un equipazo y en su pista son muy jodidos, sacar un punto pues no es malo. Lo que podemos hacer en falta son los tres puntos de Salón, los tres de Denia, pero empatar ayer allí puede entrar dentro de lo normal. Pero bueno, tal y como se dio el partido, que tuvimos ocasiones los dos equipos, expulsiones los dos equipos, pues al final yo creo que un empate fue lo más justo.
Tot i haver certificat la classificació entre els quatre primers, els de Borja Burgos han perdut el lideratge del seu subgrup. Ara se situa un punt per sota de l'Aliança Mataró i accediria a la següent fase com a tercer, ja que el Calvià, a l'altra lligueta, a l'altre subgrup, també suma més punts. Un subgrup, el 3A, en el qual seguim amb les emocions a flor de pell amb l'Escola Pia, que va guanyar per 6-3 el duel comarcal contra el Ripollet, un rival directe també per assolir la classificació a la Lliga d'Ascens. Una vegada més, no van tenir un partit còmode a casa i no va ser fins que es van veure perdent per 2-3 que van ser superiors al rival. Carles Comadran, golejador per partida doble, explica que l'equip no va reaccionar fins que es va veure fins a les, contra les cordes.
Partit igualadíssim, que s'ho hagin pogut emportar ells perfectament i pràcticament fins que es van posar ells 2-3 no vam acabar de ser nosaltres mateixos i a partir d'aquí no tenim res a perdre, ja anem per baix i hem començat a jugar una mica amb les tres jocs.
Repassem una vegada més la classificació amb el Calvià ja classificat i el Sala 5 Martorell a punt de fer-ho. 5 equips lluiten per les dues places que queden. Els de Pedro Donoso se situen al límit dels equips que jugarien la promoció amb 27 punts, tot i que el Gasifret Ibiza el pot enxampar perquè té un partit ajornat i a més és contra el Coel, Arenys damunt. En tot cas, els de Can Colàpia han guanyat una final, però en resten dues. Comadran reconeix la importància dels partits.
Si perdíem ja, no és que no, pràcticament no tinguéssim opcions, sinó que ja les deixàvem de tenir. I era una final, ens en queden dues més i l'important era un partit clau i la partida l'ha trobat per
portar. De fet, la Pia no depèn de si mateixa per aconseguir la classificació, necessita guanyar les dues jornades que queden i que algun dels rivals directes punxi. El conjunt escolapí visitarà la pista del Pallejà dissabte a 6:45 en el penúltim enfrontament de la primera fase. El club, de la seva banda, ha de seguir sumant, ja que els punts s'arrosseguen de cara a la segona fase. A la mateixa hora, xiulet inicial al pavelló del Nord en el duel dels nadadors contra el Manresa. Però no per Sabadell, serà a la sisena i penúltima etapa el 27 de març, amb inici a Tarragona i final a Mataró. Després de passar pel port d'Ullastrell, el pilot anirà camí de Terrassa i Castellà, per tant a tocar
el terme municipal de Sabadell, abans d'enfilar cap al circuit de Montmeló. Abans de competir per les carreteres catalanes, això sí, aquest mateix diumenge el Despronceda prendrà la sortida de la París-Nissa, la seva segona prova aquesta temporada.
Gairebé les 3, hem d'anar recollint estris. Abans us comentem una mica el menú del dia de demà. Seguirem la tornada als entrenaments del centre d'esports. Parlarem amb Manu Torres, malagueny, ex del Màlaga Primera i ex del Sabadell. Ara és comentarista a la SER dels partits de l'equip de la Costa del Sol. També amb Jordi Fernández, l'entrenador del vòlei masculí del club, classificat ja matemàticament per les fases. I tindrem una nova victòria del futbol sala Sabadell femení o el triomf de l'Oar Gràcia contra el Cué, l'Almassora, la divisió d'honor plata d'handbol femení. Per avui, no?
només em queda enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Més informació, com sempre, podeu continuar al 94.6 de l'FM, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Twitter, @radiosabadell, a Instagram o a Facebook. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.